Dilluns 3 de febrer i us parla la Sara Vella.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Sant Cugat Empresarial arriba als 20 anys de trajectòria i ho celebra amb un any ple d'activitats per fer valdre la seva tasca al teixit empresarial i social de la ciutat. El punt culminant serà el pròxim 7 d'octubre, quan tindrà lloc un gran esdeveniment que reunirà empreses, institucions i personalitats per fer balanç d'aquestes dues dècades. Tot plegat ho ha explicat Juanjo Martínez, CEO de Networkia i membre de la Junta Directiva de Sant Cugat Empresarial, en una entrevista al magazín Faves Comptades. Martínez ha explicat que la programació de l'aniversari s'estendrà al llarg de tot l'any, tot i que l'acte principal se centrarà a reconèixer la trajectòria de l'associació i la seva influència en el teixit empresarial del municipi. Sant Cugat Empresarial va néixer amb la voluntat de ser un punt de trobada per a empreses de diferents sectors, fomentant el networking i establint ponts entre el món empresarial i les institucions locals. Segons Martínez, un dels valors fonamentals de l'entitat és el lobbisme ben entès, que busca facilitar les condicions perquè les empreses de la ciutat puguin créixer i desenvolupar-se en un entorn òptim.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El nou servei de PATS a domicili per a persones en situació de vulnerabilitat arrenca aquest febrer. Gestionat pels Serveis d'Atenció Social de Proximitat, SAP, està destinat a les persones empadronades al municipi i derivades pels serveis socials majors de 65 anys que viuen soles o en parella, així com aquelles que presenten dificultats per preparar el seu menjar de manera autònoma. Un cop desenvolupada la fase inicial del projecte, es posarà en marxa un programa pilot d'àpats en companyia a l'espai Més 60 del barri de la Floresta. Els àpats, que estaran adaptats a les necessitats dietètiques de tothom, es lliuraran a domicili sota la supervisió d'un repartidor per tal de garantir que conservin les condicions òptimes. Com ja va avançar Cugat Mèdia el passat mes de desembre a través d'aquesta iniciativa, l'Ajuntament té per objectiu millorar el benestar nutricional, social i físic dels seus usuaris. Paral·lelament, a la primavera arrencarà una prova pilot a la Floresta del programa Àpats en companyia, una iniciativa que en el futur podria oferir una alternativa més adequada per a alguns usuaris del servei d'àpats a domicili. Si la prova pilot funciona, des de l'Ajuntament no descarten ampliar-la a altres barris. El servei, més enllà de garantir una nutrició adequada dels usuaris, espera esdevenir una eina més per combatre el risc d'aïllament social de les persones grans i altres col·lectius vulnerables.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
En l'àmbit de mobilitat, la campanya contra el quart cinturó CCQC ha anunciat que ha assolit 20.000 euros per emprendre les vies legals necessàries i denunciar el projecte de la B40 entre Terrassa i Sabadell i una eventual ampliació fins a Granollers, via que també rep el nom de quart de Ronda Nord. El col·lectiu va posar en marxa una campanya de captació de diners el 20 de novembre de l'any passat i assegura que en 40 dies ha reunit 19.900 euros a través de la plataforma Goteo i 1.082 euros més de manera directa. En total, 343 persones o entitats han fet una aportació econòmica. Els diners recaptats es destinaran a fer els estudis tècnics corresponents i assumir la despesa jurídica i d'assessorament legal per denunciar el projecte. La CCQC, aquesta plataforma, detalla que el suport rebut demostra la preocupació social i política per les nefastes conseqüències que ocasionaria aquesta autopista en cas de construir-se, en paraules textuals de la plataforma.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
També en l'àmbit de mobilitat, amb la targeta ciutadana, el preu del bitllet de bus urbà no supera els 40 cèntims. Es tracta d'un títol acreditatiu personal que es pot aconseguir per 3,1 euros a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC, a l'Ajuntament. Un cop feta l'acreditació, cal recarregar-la a través del web Sant Cubus. A més, amb aquesta targeta poden viatjar en bus de forma gratuïta els majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, persones amb certificat de discapacitat i acompanyants, usuaris de serveis socials i persones en situació d'atur. Aquestes targetes permeten viatjar amb totes les línies d'autobús municipal, incloses les de Vall d'Oreix, tots els dies de la setmana. Ara bé, no són títols integrats i, per tant, no són vàlids per a ferrocarrils de la Generalitat, busos interurbans o metro.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ja es poden consultar les dates de les jornades de portes obertes de les escoles i instituts de Sant Cugat. Aquesta oportunitat de visitar els centres durant el període de preinscripció i matriculació és important per a les famílies i futurs alumnes per conèixer les instal·lacions i els plans educatius de cada centre. Durant els mesos de febrer i març hi ha fixades diferents dates de portes obertes. Pots consultar els horaris a www.cugat.cat. Els consumidors que van contractar una hipoteca entre el 1984 i el juny de 2019 poden reclamar les despeses hipotecàries que van assumir indegudament. Ho han explicat Maria Moreno, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat, en una entrevista al magazín Faves Comptades. Segons Moreno, els consumidors poden recuperar entre 500 i 2.000 euros en concepte de despeses de gestoria, taxació, registre de la propietat i parcialment la notaria. A www.cugat.cat hi trobareu més informació al respecte. Des d'aquest gener, els barris de Sant Domènec Est i Oest compten amb una nova associació de veïns. La iniciativa neix amb l'objectiu de donar veu als residents i promoure millores urbanístiques i de serveis en aquesta zona, limitada pel passeig de Sant Magí, l'avinguda de Rius i Taulet i les zones verdes del Parc de Can Vernet i els jardins de Caterina Albert. El president de l'associació, Àngel García, ha explicat al magazín Faves Comptades les motivacions i els reptes de la nova entitat. Segons García, la creació d'aquesta associació remunta abans de la pandèmia de la Covid-19, quan un grup de veïns va coincidir en diversos espais de participació ciutadana de l'Ajuntament. Així es van adonar que el seu barri quedava invisibilitzat i que hi havia mancances en aspectes bàsics com el manteniment de voreres i la senyalització viària. La crisi sanitària va endarrerir el projecte, però també va reforçar la necessitat d'organitzar-se per millorar l'entorn. La presentació de l'associació el passat 16 de gener va comptar amb la participació d'unes 90 persones, més del que tenien previst els organitzadors. Actualment l'entitat té uns 100 contactes, dels quals la meitat ja s'han fet socis.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3Cat coprodueix amb The Media Pro Studio El Mal, una sèrie que parteix de la història real de l'assassí de Sense Sostres que vivia en una caravana a les Planes. Serà una ficció que s'estrenarà a la televisió catalana, dirigida per Marta Païssa i protagonitzada per David Verdaguer i Àngela Cervantes. El rodatge començarà properament a Barcelona. Segons explica 3Cat en un comunicat, la sèrie està ambientada en els finals de 2020, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un home a les Planes. Vivia en una caravana i l'acusaven d'haver matat persones sense llar de Barcelona, a les quals atacava quan dormien. La sentència es va donar a conèixer el 2023. 63 anys de presó, 20 per cada delicte d'assassinat amb traïdoria i un any per cada delicte contra la integritat moral de les persones amb l'atenuant de consum de drogues i alcohol, a més de la inhabilitació absoluta mentre duri el temps de les condemnes. El temps màxim de compliment de les penes de presó és de 40 anys.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Passem ara als esports. Sergi Massip i Elisa Milelli han guanyat la 38a edició de la mitja marató de Sant Cugat, disputada aquest diumenge. En categoria masculina, Massip ha invertit un temps d'una hora, 10 minuts i 55 segons en completar el recorregut de poc més de 21 quilòmetres. En categoria femenina, Melilli s'ha imposat amb un registre d'una hora, 21 minuts i 17 segons en finalitzar el traçat. Sentim-los.
He tingut molt d'amis durant tot el recorregut. Ha sigut molt, molt bonic. Ara estic en forma molt bona, que estic preparant la primera marató, així que fantàstic.
No les tenia totes, he anat fent apretant, sense mantenir el ritme, sense deixar, encara que portava diferència. I res, això, molt bé, la veritat, és que al final fàcil, còmode, amb distància, per no haver d'estar girant mai i anar mirant tota l'estona.
A la cursa de 10 quilòmetres, els triomfadors han estat Clàudia Galceran i Roger Andreu. En total, més de 2.000 atletes han participat en les tres modalitats de la cursa. I amb aquest apunt esportiu acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat? Un cap de setmana intens.
Molt intens, sobretot aquest diumenge. Ja normalment la jornada esportiva ja es fa xuga per si sola. Si afegim la mitja marató de Sant Cugat aquest diumenge, encara més. Però, la veritat, hem gaudit de l'esport de casa nostra.
Així m'agrada. No només això, repassarem aquests resultats, però ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes, ja ho direm, de l'actualitat esportiva. Avui ho fas ben acompanyat.
Doncs sí, tenim aquí a l'estudi ja una cua de gent, en aquest cas la guanyadora de la mitja marató de Sant Cugat, l'atleta afincada a Sant Cugat, Elisa Melilli, que ahir es va imposar còmodament a la categoria femenina. També parlarem de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat B, el filial del primer equip, que ahir va finalitzar subcampió de la Copa Generalitat. Reunir els quatre millors equips de Nacional Catalana i el conjunt sanquatenc va perdre davant el Barça C i ho va fer a la tanda de faltes directes després que el partit finalitzés amb empat a dos i tenim un dels seus jugadors. Avui aquí ens acompanya en Gerard Garcés. Rugby, protagonisme pel primer equip masculí que ja coneix quin serà el camí a la divisió d'honor per intentar pujar a la màxima categoria estatal. Analitzarem el calendari i també la competició amb l'entrenador Martín García. I per acabar, ahir es va presentar en societat segon any del Titans Volley, aquest club Sant Cugatenc, ho va fer al pavelló de la Guinardera i ens acompanyarà el director tècnic del club, el Borja Llorenç, per parlar d'aquest nou curs. Com pots veure, programa tapaït,
ple d'esportistes. Farcit, molta teca. No t'allarguis massa, que si no no tenim temps després pel faves.
No, jo sempre vaig mirant els senyals horaris.
Puntuals.
I atent, i tant.
Fem abans de tota aquesta teca esportiva un repàs dels resultats del cap de setmana. Joan, si et sembla.
Comencem i posem en ordre tots els resultats d'aquesta jornada. DSB Club Voleibol Sant Cugat 1, Cajasol 3.
Les santcugatenques es veuen superades àmpliament pel conjunt andalús.
En futbol, Sant Cugat masculí 3, Sant Ildefons 1.
Els vermell i negres es retroben amb la victòria després de 3 jornades sense guanyar.
Més futbol, Sant Cugat femení 2, Gerona 2.
Les de Raül Raposo salven un punt a les acaballes del maig.
En futbol sala, Prosperitat 4, Olímpic Floresta 2.
Els de Joan Pinilla encaixen la segona derrota consecutiva i s'allunyen de les primeres places.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 65, Cornellà 50.
Els de Gavi Payet assoleixen la cinquena victòria consecutiva a la Supercopa.
I per acabar, Bordils 29, amb vol Sant Cugat 39.
Els santcugatencs continuen liderant el grup D de Primera Nacional i ho fan amb mà de ferro. Jo ja m'acomiado de vosaltres. Joan, us deixo amb tota aquesta teca esportiva que ens tens preparada. Això sí, quan passin 5 minuts de 11:15, torno. Ho farem per parlar de la nova unitat de l'Hospital Universitari General de Catalunya per tractar els dolors de patologies cròniques osteoarticulars a través d'una teràpia de radioteràpia amb fotons en dosis ultrabaixes. Us ho expliquem en tot detall d'aquí una estona.
Déu-n'hi-do, anava a dir, perquè els esportistes de moment no necessiten això.
Esperem que no necessitin anar a aquesta unitat. Esperem que no.
Molt bé. Fins ara. Ens retrobem ara, Alba. Doncs comencem ja, fil directe amb l'actualitat, i ahir a les 4 de la tarda es disputava la final de la Copa Generalitat. Es reunia els 4 millors conjunts de la Nacional Catalana i, en aquest cas, l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat B, el filial del primer equip, es va desfer dissabte del Belloc per 3-1 i arribava ahir la gran final davant el Barça C i el temps reglamentari finalitzava amb empat a 2 i després a la tanda de faltes directes, doncs, el Barça va marcar un únic gol de les 5 oportunitats que va disposar i el Patiu que ell, malauradament, no en va fer cap. Per tant, el títol se'n va anar cap a Barcelona, una final disputada i una competició al Picat, a Lleida, amb molts bons records pel Patiu Key, perquè allà va ser l'últim cop que va assolir l'ascens a Hockey Lliga. I tenim un jugador que ja porta molts anys, concretament doncs 15 a l'entitat, podem dir que va néixer amb un estic a la mà i que continua amb aquest estic. Ell és el Gerard Garcés. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, 24 hores després, o encara no, s'ha pogut pair aquesta derrota?
Sí, bueno, ara estem una mica millor tots, ja ho hem parlat, de que, bueno, l'orgullosos que estem d'haver arribat a la final i haver pogut competir contra el Barça, que al final són dels millors. i bueno, ahir sí que ens va fer molt mal, però ara ja s'està assolint, perquè, com et dic, estem molt orgullosos de nosaltres mateixos i de l'esforç que hem fet.
Una experiència formativa competitiva que segur que us ajuda a créixer, no?
Sí, exacte. O sigui, i més, després de perdre la final, això, vull dir, fa mal, però això segur que ens servirà per créixer i per seguir millorant i assolint més objectius.
Mm. Sempre que arribes a una competició d'aquest tipus, es reuneixen els quatre millors conjunts, Belllloc, el Barça C, el Castellà i vosaltres. Vosaltres aneu segons la Nacional Catalana. En teoria, el Castellà era qui més possibilitats tenia. Si apliquem la lògica de l'esport, però m'has dit que tenia baixes i que, sí, i que la semifinal va perdre davant del Barça C per 6-1. No sé si en els vostres pronòstics estava arribar a la final i guanyar-la.
Bueno, nosaltres sabíem que teníem moltes possibilitats. La semifinal era contra el Belllloc, que sabíem que era un equip molt, molt bo, que tenia jugadors amb molta experiència que havien jugat a primera divisió, a l'Hockey Lliga, i, bueno, el nostre cap era guanyar. Llavors, vam fer una semifinal molt sèria, vam quedar 3-1, que ens van marcar el gol als últims segons, i bueno, a l'arribar a la final, físicament no estàvem al 100%, havíem jugat molts minuts, no acabem de rotar massa, tampoc, sempre juguem 5-6 i bueno, ens van ser molts minuts i sabíem que el Barça era un equip que és molt competitiu, que rota molt, llavors sabíem que bueno, l'objectiu era guanyar, ens ho pensàvem, però bueno, al final no ha pogut ser.
Parlem del teu paper, del teu rol en aquest segon equip, perquè ja ets membre més o menys ferm del primer equip d'Hockey Lliga Plata, vas compaginant els dos equips. Fins a quin punt, per un jugador de la casa que ha anat creixent amb el pas del temps, és important formar part d'aquest primer equip?
Bueno, és un orgull, primer de tot, formar part del primer equip, perquè des que era petit que els vaig a veure, i bueno, és un objectiu que et marques, i bueno, que veient tota la gent que s'ha quedat pel camí, que no ha arribat, pues, formar part d'aquest equip pues, és un tot un orgull.
Un primer equip que l'any passat va quedar tercer, es va quedar a les portes de disputar la promoció d'ascens a Hockey Lliga i que aquest any està quart per la cua. Com s'explica, si es pot explicar, aquest canvi?
Bueno, al final som gairebé els mateixos jugadors. És una mala ratxa, que això tothom que fa esport sap que pot passar, i estic segur que d'aquí a final de temporada això es remunta i acabarem escalant posicions.
I el teu objectiu suposo que és seguir el Pati Hoquei, el primer equip, que més companys d'aquest filial puguin pujar i que hi hagi aquest relleu generacional que algun dia doncs s'ha de succeir, no?
Exacte, o sigui, la cosa és a mi m'encantaria jugar sempre al Sant Cugat, portar-ho a la màxima divisió i bueno, si es pot portar tota la gent de la casa i posar-la al primer equip, això seria un orgull, també.
Molt bé, doncs Gerard Garcés, jugador del Pati Hoquei Club Sant Cugat, del filial, també està al primer equip. Molta sort per la temporada i també molta sort per l'examen que tindràs ara, d'aquí a poc. Sí. I gràcies per haver vingut i
a
que vagi tot molt bé.
Vale, gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
D'un altre dels esdeveniments, ja ho direm bé, cabdals d'aquest cap de setmana a casa nostra. Era la 38a edició de la mitja marató de Sant Cugat, on pràcticament més de 2.100 atletes amb tres categories. La mitja marató, més de 21 quilòmetres, la 10 quilòmetres i la de 5 quilòmetres. Doncs bé, ahir ja es va tancar aquesta 38a edició i ja tenim guanyadors a la categoria 5 quilòmetres, a la de 10, però nosaltres avui també volíem posar l'accent, prioritzar el que va ser ahir la categoria absoluta, aquesta mitja marató amb triomf de Sergi Massip i d'Elisa Melilli, una Elisa Melilli que ja fa molts anys que viu a Sant Cugat i que té molt renom, no només pel tema de l'atletisme, sinó també per un club d'atletisme que ara explicarem com es diu, on està i què fa. Elisa, molt bon dia.
Buenos días.
Ja t'has recuperat?
Recuperada, totalment. Con ganes de volver a correr.
Molt bé, això es diu passió per l'atletisme.
Passió,
eh?
Passió total para el running, el atletismo, desde que tengo 9 años, ya te lo dije el año pasado.
Molt bé, ja són molts anys dedicada a l'atletisme i no sé què et diu aquesta marca d'una hora, 21 minuts i 17 segons en finalitzar la cursa de la mitja.
Pues es muy buena marca, teniendo en cuenta que el recorrido no era plano y había cuestas y desnivel. Pero bueno, yo entro en San Cugat todos los días y que para mí, o sea, correr en casa es más fácil. Y la marca, pues no he ido del todo a tope porque estoy entrenando para mi primer maratón. Así que súper contenta con la marca.
Claro, l'any passat deies, el meu objectiu és córrer una marató i ara sembla ser que arribarà a Sevilla d'aquí a 3 setmanes, no?
Sí, sí, por fin ha llegado el momento, hice marca en medio maratón en Milán y me prometí que si hacía marca, pues en 2025 por fin era el año de mi primer maratón y será de aquí 3 semanas, así que muchos nervios, muchos miedos y muchas ganas también.
Pero me veus totalment preparada, ¿no?
Bueno, totalment, creo que no lo estás nunca.
Home,
pero...
Es que vas fer ahir, ¿no?
Ya, ya, exacto, gracias por recordármelo. Ya verem.
Molt bé. Hem de dir que no només corres, sinó que has creat el primer club de running aquí a San Juan, ¿no?
Sí, he creado el año pasado, esto era mi idea cuando me entrevistaste la primera vez, y lo creé en abril de 2024, no sabiendo muy bien cómo iba a ir, y la verdad es que estoy súper contenta porque al cabo de unos meses pues cumpliré un año. Es un club de running del cual estoy muy orgullosa, muy, muy, muy bonito. Se llama Lucky Runners. Evidentemente llama un poco mi nombre en el Instagram de Lucky Woman. Y es un grupo muy homogéneo, tanto a nivel de sexo hay hombres y mujeres, a nivel de ritmo hay cualquier ritmo es bienvenido, y a nivel de edad, o sea, tenemos de todas las edades. Es un grupo que nos hemos unido con el paso de los meses. Nos vemos cada martes en las pistas de las Guinarderas, aquí en San Cugat. Entrenamos de 7 a 8 y media de la tarde, más o menos. Siempre nos quedamos un poco más a charlar, evidentemente. He creado este club con un único objetivo, bueno, el de entrenar, evidentemente, pero también de socializar y permitir a la gente del Vallés pues, de tener un grupo con el cual quedar cada semana, compartir kilómetros y la pasión que tenemos todos para el running.
¿Quin tipus de treball es fa en aquest...?
He decidido hacer un grupo de running diferente. No hacemos tiradas, o sea, social run, sí que los hacemos como más los fines de semana, pero el martes hacemos entrenos de series y de Farlek, que son entrenos de calidad que sirven a los chicos que entreno justamente para preparar también carreras y mejorar sus ritmos.
Pràcticament a punt d'arribar a la cinquantena d'integrants d'aquest club. Tens algun topall, algun límit que diguis...
Somos ya unos 45 y yo creo que ahora que viene el buen tiempo, la primavera, el verano, pues habrá más gente. Sí que me gustaría tener un tope porque me gusta también tener la correcta atención a todo el mundo y poder entrenarlos bien, no puedo tener más gente de la cuenta. Así que voy a tener que fijar un límite, pero aún así invito a todo el mundo que quiera venir a probar de contactarme, tanto en Instagram, tengo los dos Instagram, tanto el mío como el de Lucky Runners, y seguro que encontrarán pues, un ambiente fantástico donde entrenar.
Precisament estava tafanejant, tot i que ja et segueixo a nivell particular, i tens 171.000 seguidors a nom teu personal.
Sí.
Com s'aconsegueix aquesta xifra? Veiem que ets molt activa, sí. I vídeos i imatges de qualitat.
Sí, pues yo creo que cuando compartes algo, cuando compartes tu pasión y la gente vive contigo tus experiencias, yo hago muchas carreras, pero también muchos entrenos y muchos viajes, recorro el mundo corriendo, creo que la gente como se apasiona y se va fidelizando y me va siguiendo y va aumentando pues, el audience.
I compaginar la vida familiar amb tot això?
Pues ahora mis hijos son un poco más mayores, así que es más fácil. Pero también cuando me ven volver a casa tan feliz, sobre todo, por ejemplo, el martes por la noche. De hecho, ahora mi marido también se ha unido al grupo y porque yo contándole maravillas, ha decidido también ponerse a entrenar con nosotros, imagínate.
¿Y el atletismo para tú qué es?
Es todo, es todo. He nacido en una pista de atletismo. Mi sueño siempre ha sido, seguir corriendo toda mi vida. He tenido esta temporada de trabajo de oficina durante 15 años, donde he estado muy bien, pero hace 2 años cuando realmente entendí que quería hacer de esto mi trabajo y no puedo estar más feliz de la decisión que he tomado y voy a por ello.
Què li diries a la gent que comença a córrer, que fa les seves primeres passes en el món de l'atletisme popular?
Pues le diría que disfruten de cada zancada. O sea, empezar a correr tiene que ser realmente algo que disfrutes. De no machacarse 10 kilómetros, pero simplemente disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la gente con la cual corren. Y luego los resultados, los kilómetros ya vendrán poco a poco. No hay que tener prisa con esto.
I a banda d'això, com valores que Sant Cugat tingui la mitja marató, que tingui la cursa del Gall, que tingui una secció de l'atletisme com el Muntanyenc, que tingui unes pistes de la Guinardera? Tot això... potencia y promociona esta modalidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aparte, la pista de Guinardera es una pista súper bonita, recién reformada, y entrenamos todos muy a gusto. O sea, no hay pistas tan bonitas, yo creo que en ningún sitio en el Vallés. Así que, y el hecho también que hagan pues competiciones fomenta el hecho que la gente quiera venir a entrenar, ¿sabes?
Doncs Elisa Melilli, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en directe aquí al programa. Ja hem conegut aquesta primícia informativa, aquest primer club de running a Sant Cugat, on no només hi ha esport, sinó també hi ha sociabilització, que això també és molt important a dia d'avui. Moltes gràcies i t'anirem seguint els teus reptes i sort a la Marató de Sevilla.
Gràcies. Vinga.
Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi.
Adiós.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem endavant i avui també parlem del que aquest cap de setmana ha estat notícia, el subcampionat de la Copa Generalitat de l'Oxigen Patiu Club Sant Cugat B, del filial del primer equip, d'aquesta mitja marató de Sant Cugat, on hem explicat aquest triomf de l'atleta finca de Sant Cugat, Elisa Melilli, l'hem escoltat ara fa pocs instants, però aquest diumenge a la tarda, a les 4, també hi havia al pavelló de la Guinardera la presentació del Titans Bolit, aquest club que compleix 2 anys d'existència i déu-n'hi-do la quantitat de jugadors i jugadores que aglutina. I és per això que tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu director esportiu, en Borja Llorenç. Borja, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, suposo que 2 anys d'existència al club i ni els més agosarats ni els més optimistes pensaven que tindríeu tota aquesta massa social i esportiva, no?
Sí, bé, és una temporada i aquesta, no?, la temporada i mitja, portem 16 mesos d'existència, l'agost del 2023 no existíem, i res, sí, estem molt contents del servei que estem donant i amb moltes ganes de seguir millorant la qualitat del mateix.
Suposo que com a director esportiu és difícil poder ajustar tots els horaris d'entrenament, horaris de partit, perquè són diferents instal·lacions, i això també doncs s'ha de tenir molt, molt ben preparat, no?
Sí, seria el repte, no? I és molt redundant, suposo, no? Aquí s'han cobrat la manca d'espais, no? Tampoc no incidirem més una cosa que ja l'Ajuntament està ja en ello. Però sí, cert, no? 4 instal·lacions diferents, pel tema de materials, tema d'entrenadors, tema de les mateixes logístiques, horaris, i també el tema de pista descoberta, coberta, tot i que cada cop tenim més cobert. Però mira, per això estem, i per això estem per aportar el màxim d'ordre possible, i també els caps de setmana el tema de quadrar els partits amb l'espai de la Guinardera, que és el pavelló on juguem com a locals.
Quins són els reptes esportius per aquesta temporada?
El que ens plantegem és aquests 3 primers anys, aquestes 3 primeres temporades, per tant estaríem amb l'Equador, és consolidar. Estem consolidant el projecte. Doncs ens estem coneixent l'entorn, la ciutat, l'Ajuntament, llavors es consolida. Nosaltres no tenim més capacitat de creixement per a instal·lacions, suposo que cap de les entitats, no?, d'aquí de Sant Cugat i Arés consolida el que estem fent, i sobretot la línia masculina, doncs, aquest any hem passat de 2 equips a 6, doncs l'any que ve la intenció és intentar tenir no, el 7è equip masculí i fins i tot el 8è, en detriment segurament d'algun equip, diguem-ne, que és mixt, no? I llavors per intentar ja fer la branca masculina i femenina, diguem-ne, sencera.
Mm. Com es conviu amb el DSB Club Voleibol Sant Cugat, que és un equip top a nivell català i estatal i que de moment ha pogut fer aquest equip a la B masculí, la resta tot és femení?
Jo crec que la convivència és bona, vull dir, són com més voli hi hagi, els que ens agrada el voli és una gran notícia per la ciutat, per l'entorn, i seguir convertint Sant Cugat, no?, amb el referent català del voleibol. Esperem que a futur puguem tenir ser referents al voleibol masculí, que serà una de les grans notícies. El creixement l'hem de fer per la a nivell qualitatiu i quantitatiu i de conscienciació de la societat de que existeixen, sobretot pels nois, no?, nois i joves de la ciutat, el voleibol com a opció, que fins ara no la tenien, i benvingut sigui en aquests darrers anys que hi hagi més oferta. Per tant, convivència 100% i aposta pel voleibol global, masculí i femení, i que no sigui excluent res.
Mm. Després de 16 mesos com a director esportiu a l'entitat, quina és la major satisfacció que tens?
La major satisfacció segurament és veure la sensació de ganes del cos tècnic, sensació de ganes de la Junta, el feedback positiu que estem rebent. Ningú imaginava que poguéssim estar després de 15-16 mesos, no?, en la situació que tenim, jugant aquí a Sant Cugat, tenint espais coberts, tenint equips en fases d'ascens a les diferents categories, equips també en categoria escolar fent un molt bon paper. La sensació és aquesta, el dia a dia. A nosaltres ens nutrim molt del dia a dia, perquè com que som petits a nivell d'història, ens nutrim d'una història, en vaga de redundància, molt recent a nivell mental, i que això ens fa empoderar el dia a dia, que el dia a dia és dur, no? Perquè a vegades tenim, no?, hem d'anul·lar entrenaments per pluges o temes municipals, com deu passar a moltes entitats, i la resiliència, diguem-ne, fa que sigui un dels valors importants, no? I això, per això, és aquest projecte titànic, no?, del Titans, i ho definiria així.
Aprofitant que tenim aquí, també m'agradaria que poguessis fer una petita radiografia del vòlei català. El veus en bon estat de forma?
El vòlei català està en el seu millor moment històric. Ahir la presentació del Titans, la presidenta de la Federació Catalana, la Maribel Zamora, va comentar que hi ha hagut 178 equips nous federats enguany. Per tant, estem parlant d'un esport que ja no és minoritari i que està en una salut de ferro, una salut de ferro. I tot això, doncs, va acompanyat amb un tema, no?, que a vegades costa d'entendre, que és que el voleibol necessita certs requeriments a nivell de pistes, d'horaris, no?, perquè muntar i desmuntar les xarxes, no?, moltes vegades requereix un temps, les alçades de les pistes, disposar dels forats, no?, que moltes instal·lacions no disposen, no?, per fer els forats pels pals, i això crec que també és un repte per tots els ajuntaments d'arreu de Catalunya per empoderar-los a seguir millorant, no?, aquestes instal·lacions, i dotar també de que totes les instal·lacions puguin practicar-se voleibol, que moltes estan dissenyades pels esports teòricament majoritaris, no?, el futbol, el bàsquet, l'handbol, doncs a nivell d'instal·lacions.
L'última ja per acabar, d'aquí a uns mesos començarà la temporada de voleibol platja. Aquí tenim dues pistes a Sant Cugat. Teniu previst potenciar aquesta modalitat des del club?
Sí, tenim intenció nosaltres de donar continuïtat al final de temporada, a finals de maig fins a principis de setembre, i estem en posició, diguem-ne, d'intentar fer secció de voleibol platja d'una forma oficial, que l'any passat va ser com més residual o més fet, diguem-ne, 1-1, doncs intentar donar-li cos, tot i que a vegades el dia a dia ens porta la voràgina d'arribar a tot, i a vegades no, fer pas per pas és el més important. Hi ha la intenció, i veurem ara si abans de Setmana Santa consolidem aquest pas o ho deixem per més endavant per donar-li qualitat, com bé deia. Mm.
I algun tipus d'activitat, d'esdeveniment que volguéssiu acollir aquí, o torneig, teniu alguna idea o encara no?
No, ara mateix nosaltres aquí no, sí que ens podria agradar al futur acollir algun curs d'entrenadors, diguem-ne, de la Federació Catalana per donar sortida, no?, els nois i noies d'aquí de Sant Cugat de més de 16 anys que vulguin ser entrenadors, no?, i que puguin fer-ho a la seva pròpia ciutat, però són projectes més futurs, i també de cara a setembre segurament algun torneig d'inici de temporada, com molts clubs fan, però immediatament no. Seria tot a partir del setembre del 2025.
Molt bé, doncs, Borja Llorenç, director esportiu del Titans Volley. Moltes gràcies per estar avui en directe. 16 mesos aproximadament que es va crear aquest club, i déu-n'hi-do com ha crescut, i el que és més important, el treball que s'està fent per potenciar el volley a casa nostra. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, bon dia.
I afrontarem la recta final d'aquest programa parlant amb el tècnic del primer equip masculí del Rugby Sant Cugat, en Martín García. Martín, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Com estàs?
Molt bé. Suposo que ja deus estar preparant aquest primer partit de la fase èlit per intentar pujar a Divisió d'Honor. Serà com a visitants al camp del Belenos aquest cap de setmana. I bé, Martín, us trobareu amb els millors equips de Divisió d'Honor B, y ve una experiencia nueva, ¿no?
Sí, la verdad que sí, va a ser una competencia súper exigente, muy muy competitiva. La verdad que es el cuarto año consecutivo que el club logra estar en esa instancia, así que con muchas ganas de encararla de la mejor manera y con el objetivo de competir cada partido como si fuese el último.
Si pregunto per favorits a finalitzant els quatre primers, que després hi ha semifinals i la final, difícil fer un pronòstic, no?, amb tants bons equips. No sé si hi ha algun equip que diguis aquests estan molt per damunt de la resta.
Bueno, la verdad que en comparación a otros años creo que todos los equipos que han clasificado, los tres de Madrid, los del País Vasco, bueno, Belenos, que nos enfrentamos el fin de semana, ha estado en DHA la temporada anterior. La verdad que es difícil elegir los favoritos. Creo que va a ser una competencia muy peleada, y eso la verdad que es interesante también para mejorar el nivel del rugby español, ¿no? Que sea una competencia luchada, peleada, con equipos parejos, y eso creo que va a aumentar la competitividad. Así que difícil elegir favoritos.
Ja sé que a tu t'agrada pensar en el dia a dia, l'entrenament, la competició, que és el primer partit aquest cap de setmana, però l'objectiu, dic global, hauria de ser intentar finalitzar entre els quatre primers?
Bueno, hombre, está dentro de los, sí, de los objetivos. El año pasado hemos quedado en las puertas, el año anterior sí hemos clasificado. La idea es, bueno, como siempre hablamos, concentrarnos en el momento, en el proceso, intentar hacer lo mejor posible en las sesiones y competir al máximo en cada partido. Si lo hacemos de esa manera, es lo más probable que los resultados sean positivos y favorables. Pero sí está claro que el objetivo es mejorar un poco lo de la temporada anterior, y sí, es un poco lo que está comentando.
Molt bé. Per acabar, Martín, em sorprèn una mica la programació que teniu de partits, perquè comenceu aquest cap de setmana, el següent 16 de febrer el teniu lliure, després dos partits més, i després al mes de març només jugueu un partit. No sé com es planifica tot el treball d'aquesta manera, amb tantes interrupcions.
Sí, la realitat és un poco compleja la planificación, pero bueno, ahora nos tocan dos partidos seguidos porque hemos adelantado el partido con Guernica, luego un fin de semana libre, luego Cisneros, y luego sí tres semanas libres, que ahí el objetivo va a ser de una mini pretemporada de preparación para el final de lo que es la Liga Elite, que también está bueno enfocarnos más que nada en la parte física. Así que ya lo tenemos planificado con el preparador físico y bueno, a encararlo de la mejor manera.
Molt bé, doncs, Martín García, tècnic del primer equip masculí del Rugby Sant Cugat, molta sort per aquesta competició a la Lliga Elite. Els quatre primers es classifiquen per a semifinals. Que vagi tot molt bé i anem parlant. Gràcies, una abraçada. Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa. Déu-n'hi-do, eh? Molt atapaït, molt feixuc d'informació esportiva. Hem parlat de la mitja marató, del subcampionat de la Copa Generalitat, de l'oxigen patiu que cruça en quan ve, del rugby Sant Cugat i del Titans Volley. Sens dubte, com sempre, la informació aquí a Cugat Mèdia continua a cugat.cat, a diferents xarxes socials, i nosaltres ens retrobem dilluns vinent a la mateixa hora. Sigueu feliços. Gràcies, com sempre, a Roques, a DJ Houses, com sempre, bona música i també bon so amb la seva professionalitat. Que vagi molt bé, us deixem amb el magazín Faves Contades. Fins ara.
Club Helsing ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bona tarda, avui és dilluns 3 de febrer i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat Empresarial arriba als 20 anys de trajectòria i ho celebra amb un any ple d'activitats per fer valdre la seva tasca al teixit empresarial i social de la ciutat. El punt culminant serà el pròxim 7 d'octubre, quan tindrà lloc un gran esdeveniment que reunirà empreses, institucions i personalitats per fer balanç d'aquestes dues dècades. Tot plegat ho ha explicat Juanjo Martínez, CEO de Networkia i membre de la Junta Directiva de Sant Cugat Empresarial, en una entrevista al magazín Faves Comptades. Martínez ha explicat que la programació de l'aniversari s'estendrà al llarg de tot l'any, tot i que l'acte principal se centrarà a reconèixer la trajectòria de l'associació i la seva influència en el teixit empresarial del municipi. Sant Cugat Empresarial va néixer amb la voluntat de ser un punt de trobada per a empreses de diferents sectors, fomentant el networking i establint ponts entre el món empresarial i les institucions locals. Segons Martínez, un dels valors fonamentals de l'entitat és el lobbisme ben entès, que busca facilitar les condicions perquè les empreses de la ciutat puguin créixer i desenvolupar-se en un entorn òptim.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El nou servei de PATS a domicili per a persones en situació de vulnerabilitat arrenca aquest febrer. Gestionat pels Serveis d'Atenció Social de Proximitat, SAP, està destinat a les persones empadronades al municipi i derivades pels serveis socials majors de 65 anys que viuen soles o en parella, així com aquelles que presenten dificultats per preparar el seu menjar de manera autònoma. Un cop desenvolupada la fase inicial del projecte, es posarà en marxa un programa pilot d'àpats en companyia a l'espai Més 60 del barri de la Floresta. Els àpats, que estaran adaptats a les necessitats dietètiques de tothom, es lliuraran a domicili sota la supervisió d'un repartidor per tal de garantir que conservin les condicions òptimes. Com ja va avançar Cugat Mèdia el passat mes de desembre, a través d'aquesta iniciativa, l'Ajuntament té per objectiu millorar el benestar nutricional, social i físic dels seus usuaris. Paral·lelament, a la primavera arrencarà una prova pilot a la Floresta del programa Àpats en Companyia, una iniciativa que en el futur podria oferir una alternativa més adequada per a alguns usuaris del servei d'àpats a domicili. Si la prova pilot funciona, des de l'Ajuntament no descarten ampliar-la a altres barris. El servei, més enllà de garantir una nutrició adequada dels usuaris, espera esdevenir una eina més per combatre el risc d'aïllament social de les persones grans i altres col·lectius vulnerables.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
En l'àmbit de mobilitat, la campanya contra el quart cinturó CCQC ha anunciat que ha assolit 20.000 euros per emprendre les vies legals necessàries i denunciar el projecte de la B40 entre Terrassa i Sabadell i una eventual ampliació fins a Granollers, via que també rep el nom de quart de Ronda Nord. El col·lectiu va posar en marxa una campanya de captació de diners el 20 de novembre de l'any passat i assegura que en 40 dies ha reunit 19.900 euros a través de la plataforma Goteo i 1.082 euros més de manera directa. En total, 343 persones o entitats han fet una aportació econòmica. Els diners recaptats es destinaran a fer els estudis tècnics corresponents i assumir la despesa jurídica i d'assessorament legal per denunciar el projecte. La CCQC, aquesta plataforma, detalla que el suport rebut demostra la preocupació social i política per les nefastes conseqüències que ocasionaria aquesta autopista en cas de construir-se, en paraules textuals de la plataforma.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
També en l'àmbit de mobilitat, amb la targeta ciutadana, el preu del bitllet de bus urbà no supera els 40 cèntims. Es tracta d'un títol acreditatiu personal que es pot aconseguir per 3,1 euros a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC, a l'Ajuntament. Un cop feta l'acreditació, cal recarregar-la a través del web SancuBus. A més, amb aquesta targeta poden viatjar en bus de forma gratuïta els majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, persones amb certificat de discapacitat i acompanyants, usuaris de serveis socials i persones en situació d'atur. Aquestes targetes permeten viatjar amb totes les línies d'autobús municipal, incloses les de Valldoreix, tots els dies de la setmana. Ara bé, no són títols integrats i, per tant, no són vàlids per a ferrocarrils de la Generalitat, busos interurbans o metro.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ja es poden consultar les dates de les jornades de portes obertes de les escoles i instituts de Sant Cugat. Aquesta oportunitat de visitar els centres durant el període de preinscripció i matriculació és important per a les famílies i futurs alumnes per conèixer les instal·lacions i els plans educatius de cada centre. Durant els mesos de febrer i març hi ha fixades diferents dates de portes obertes. Pots consultar els horaris a www.cugat.cat. Els consumidors que van contractar una hipoteca entre el 1984 i el juny de 2019 poden reclamar les despeses hipotecàries que van assumir indegudament. Ho han explicat Maria Moreno, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat, en una entrevista al magazín Faves Comptades. Segons Moreno, els consumidors poden recuperar entre 500 i 2.000 euros en concepte de despeses de gestoria, taxació, registre de la propietat i parcialment la notaria. A www.cugat.cat hi trobareu més informació al respecte. Des d'aquest gener, els barris de Sant Domènec Est i Oest compten amb una nova associació de veïns. La iniciativa neix amb l'objectiu de donar veu als residents i promoure millores urbanístiques i de serveis en aquesta zona, limitada pel passeig de Sant Magí, l'avinguda de Rius i Taulet i les zones verdes del Parc de Can Bernet i els jardins de Caterina Albert. El president de l'associació, Àngel García, ha explicat al magazín Faves Comptades les motivacions i els reptes de la nova entitat. Segons García, la creació d'aquesta associació remunta abans de la pandèmia de la Covid-19, quan un grup de veïns va coincidir en diversos espais de participació ciutadana de l'Ajuntament. Així es van adonar que el seu barri quedava invisibilitzat i que hi havia mancances en aspectes bàsics com el manteniment de voreres i la senyalització viària. La crisi sanitària va endarrerir el projecte, però també va reforçar la necessitat d'organitzar-se per millorar l'entorn. La presentació de l'associació el passat 16 de gener va comptar amb la participació d'unes 90 persones, més del que tenien previst els organitzadors. Actualment l'entitat té uns 100 contactes, dels quals la meitat ja s'han fet socis.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3Cat coprodueix amb The Media Pro Studio El Mal, una sèrie que parteix de la història real de l'assassí de Sense Sostres que vivia en una caravana a les Planes. Serà una ficció que s'estrenarà a la televisió catalana, dirigida per Marta Païssa i protagonitzada per David Verdaguer i Àngela Cervantes. El rodatge començarà properament a Barcelona. Segons explica 3Cat en un comunicat, la sèrie està ambientada en els finals de 2020, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un home a les Planes. Vivia en una caravana i l'acusaven d'haver matat persones sense llar de Barcelona, a les quals atacava quan dormien. La sentència es va donar a conèixer el 2023. 63 anys de presó, 20 per cada delicte d'assassinat amb traïdoria i un any per cada delicte contra la integritat moral de les persones amb l'atenuant de consum de drogues i alcohol, a més de la inhabilitació absoluta mentre duri el temps de les condemnes. El temps màxim de compliment de les penes de presó és de 40 anys.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Passem ara als esports. Sergi Massip i Elisa Milelli han guanyat la 38a edició de la mitja marató de Sant Cugat, disputada aquest diumenge. En categoria masculina, Massip ha invertit un temps d'una hora, 10 minuts i 55 segons en completar el recorregut de poc més de 21 quilòmetres. En categoria femenina, Melilli s'ha imposat amb un registre d'una hora, 21 minuts i 17 segons en finalitzar el traçat. Sentim-los.
He tingut molt amis durant tot el recorregut, ha sigut molt, molt bonic. Ara estic en forma molt bona, que estic preparant la primera marató, així que fantàstic.
No les tenia totes, he anat fent apretant, sense mantenir el ritme, sense deixar, encara que portava diferència. I res, això, molt bé, la veritat, és que al final fàcil, còmode, amb distància, per no haver d'estar girant mai i anar mirant tota l'estona.
A la cursa de 10 quilòmetres, els triomfadors han estat Clàudia Galceran i Roger Andreu. En total, més de 2.000 atletes han participat en les tres modalitats de la cursa. I amb aquest apunt esportiu acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Your love is bright as ever, even in the shadows. Kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Ooh, baby, love me lights out. In the darkest night I search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out. We don't have forever. Baby, daylight's wasting. You better kiss me before time has run out. Oh, nobody sees what we see. They're just hopelessly gazing. Oh, baby, take me before they turn the lights out, before time has run out. Oh, baby, love me lights out. In the darkest night I search through the crowd. Your face is all that I see.
I'll give you everything. Baby, love me, lights out. Baby, love me, lights out. Oh, you can turn my lights out. I love you like XO. You love me like XO. You kill me, girl, XO. You love me like XO. It's all that I see. I'll give you everything. Baby, love me, lights out. Baby, love me, lights out. You can turn my lights out. Oh, in the darkest night, I search through the crowd. Your face is all that I see. Give you everything, baby, love me, lights out. Baby, love me, lights out. Oh, you can turn my lights out.
La música local a Ràdio Sant Cugat.
Survive without you by my side. You are the one to make me feel alive. I can go far, do not feel alone. You are the one to make me feel like home. And then you smile. Give the things I've learned. You don't know why I wrote this song. It's for the one that wanna love the most. And I will fly, I'll fly away. When you smile, you make my day. 'Cause the sun goes down and you shine like a star, and we are running through the fields. You give me all, you give your best, you give the things I've learned. You give me all, you give your best, you give the things I've learned. You give me all. Your best, you give the things I've learned. You give me all, you give your best, you give the things I've learned. Sometimes I fall, sometimes you know. The missing things, the roads you've crossed. Sometimes I fall, sometimes you know. The missing things, the roads you've crossed. Sometimes I fall, sometimes you know. The missing things, the roads you've crossed. Sometimes I fall, sometimes you know. The missing things, the roads you've crossed. Learn.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.